L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. Aquesta salutació de qui us parla, Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores associades a Emute i dels seus serveis informatius. Som a dilluns, som a 18 de novembre i aquí encetem una nova edició de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, temps d'actualitat que, com cada dia, obrim introduint el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem amb qüestions polítiques, parlant i destacant que Lluís Soler ha estat escollit nou president de Convergència Democràtica a la comarca del Baix Ebre. Avui parlarem també de qüestions relacionades amb l'atenció sanitària. A l'Ametlla de Mar comença el servei de traumatologia. Destacarem també temes de l'àmbit mediambiental i la prospecció entre la sud de Xerta i Amposta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre anuncia per tal d'analitzar possibles afectacions al caragol Mansana al riu. Al canal, la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia convida a tothom que s'hi vulgui apuntar a la sessió parlamentària que el proper dijous al Parlament català tractarà, entre altres, la moció presentada per Iniciativa que demana la retirada i desmantellament del projecte Castor. L'empresa Agrofruit traça el pla de viabilitat per reflotar-la en 10 anys. L'exportadora de cítrics presentarà l'expedient del concurs de creditors el proper 22 de novembre al jutjat mercantil de Tarragona. Amposta, el col·lectiu La Grava ha iniciat una sèrie de vermuts populars per tractar temes de la ciutat, de la comarca i del territori. Ahir es celebrava la primera de les sessions a la plaça del Mercat, una sessió que tractava sobre el model de festes majors a la ciutat. El Consell Comarcal del Baix Ebre prestarà serveis d'assessorament als ciutadans amb problemes hipotecaris. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem l'actualitat esportiva de la jornada, repassarem i coneixerem els resultats dels equips del territori en aquests partits disputats el cap de setmana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Avui el nostre temps d'informació comença tractant qüestions de l'àmbit polític, perquè Lluís Soler ha estat escollit nou president de Convergència Democràtica de Catalunya a la comarca del Baix Ebre. Així ens ho explica des de Ràdio Delta i en la primera de les cròniques d'avui, Lluïsa Bertomeu.
L'actual president del Consell Comarcal del Baix Ebre i regidor a l'Ajuntament de Deltebre, Lluís Soler, ha estat escollit nou president comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya al Baix Ebre. Soler encapçala la direcció del partit a la comarca des del passat dijous, després que el seu antecessor, el tortosí Antoni Martí, decidís deixar el càrrec per dedicar-se estrictament a la seva tasca com a director dels serveis territorials d'ensenyament. Soler, que va estar escollit per unanimitat de l'Assemblea Comarcal, inicia la seva nova responsabilitat política amb il·lusió i amb ganes de fer créixer el partit.
Assumixo aquesta presidència comarcal de Convergència en la il·lusió necessària per a treballar per tots i cadascun dels municipis de la comarca i per enfortir Convergència Democràtica a nivell comarcal, a nivell del Baix Ebre, per tal d'estar preparats per als pròxims reptes que ens venen com a partit, que en primer lloc seria les pròximes eleccions europees del proper maig, però també, sobretot, per estar molt preparats i amb molta musculatura per a assumir la consulta ciutadana que s'haurà de fer, encara que tinguéssim tots els obstacles de Madrid, però que treballarem fins a l'últim moment perquè es pugui fer, i des del Baix Ebre, des de Convergència Democràtica de Catalunya al Baix Ebre, hem de treballar perquè es pugui fer la consulta en totes les motivacions necessàries, i per últim també per a donar la musculatura necessària a totes i cadascuna de les agrupacions locals, en tot el suport i en la meva disposició com a nou president comarcal i del meu equip, per tal d'afrontar les pròximes eleccions municipals del 2015 en les màximes garanties, a tindre més alcaldies i més força municipal, que és el veritable motor de convergència democràtica a nivell nacional.
La candidatura de Soler permetrà per primera vegada constituir una comissió executiva d'agrupació que estarà configurada pels diferents quadres orgànics i institucionals a proposta de Convergència Democràtica de Catalunya al Baix Ebre, afegint també els responsables de les agrupacions locals. És per al nou president un equip en majúscules.
Per tant, un equip potent, un equip limitat a responsabilitats institucionals i orgàniques i un equip, en tot cas, preparat per assumir els nous reptes de Convergència Democràtica al Baix Ebre.
Lluís Soler, de 30 anys, és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra en l'especialitat d'Economia i Gestió Pública. El 2007 va ser escollit regidor a l'Ajuntament de Deltebre. Des de les passades eleccions del 2011, Soler és el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Deltebre i el president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara tractant temes relacionats amb l'atenció sanitària. A l'Ametlla de Mar comença el servei de traumatologia al centre d'assistència primària. Cada dimarts, el cap del servei de traumatologia de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Xavier Mora, donarà aquest servei al cap de la Cala. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des de l'àrea bàsica de salut de l'Ametlla de Mar Perelló, en el marc de la realització de projectes per apropar i millorar l'assistència als usuaris, s'ha posat en marxa el servei de traumatologia des del CAP de l'Ametlla, un servei que es va encetar el dimarts passat i que realitza el CAP del servei de traumatologia de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Xavier Mora. De fet, actualment ja s'estan reprogramant les visites des de l'hospital. Escoltem Manolo Madueño, director de comarca i metge del CAP de l'Ametlla.
Tema de la traumatologia, que ya es una realidad, porque desde el martes pasado baja el jefe de servicio de traumatología del Hospital Verge de la Cinta, el doctor Xavier Mora, y que viene los martes por la tarde. En estos momentos estamos absorbiendo toda la lista de espera que había en traumatología, sobre todo desde nuestra área básica, con el fin de que él le vaya dando ya salida, porque ya se está reprogramando desde Tortosa, con el fin de que él le vaya dando salida a toda esta demanda.
Un altre servei que s'ha recuperat al CAP és el servei de ginecologia realitzat per una llevadora que està formada per poder realitzar les citologies. Aquest servei es realitza els dimecres i dijous al matí. A més, des del juny, des del CAP de l'Ametlla realitzen ecografies, un servei que, segons el doctor Madueño, funciona molt bé i ha fet baixar la derivació a especialistes en un 90%, evitant el desplaçament dels pacients a l'hospital. Maria Ferrer, directora del Servei d'Atenció Primària, explica el marc i l'objectiu global d'aquests serveis incorporats a l'ABS de l'Ametlla de Mar Perelló.
Sí, tot això s'emmarca una mica dins del Pla de Salut, no? Del 2011 al 2015. El Pla de Salut ens marca que hem d'intentar millorar la resolució a nivell de l'atenció primària, no? Bàsicament perquè totes les patologies s'atenguin en el lloc que és més eficient atendre-les, no? I per això estem desenvolupant projectes d'aquest tipus, de formar metges de família que siguin experts en certes coses, no? Com per exemple l'ecografia o la traumatologia, perquè puguin donar aquest servei, no? Hem de pensar que aquesta experiència de traumatologia no només s'emmarca en que l'especialista vingui a passar consulta aquí, sinó que a més hi ha un programa de formació als metges de família perquè ells puguin anar assumint més la patologia traumatològica.
Pel que fa a altres projectes en els quals s'està treballant en coordinació amb l'Hospital Verge de la Cinta, Ferrer ha remarcat el relacionat amb la hipertròfia benigna de pròstata que es preveu que s'enceti el gener del proper any. Aquest projecte consisteix en el seguiment pel metge de família en coordinació amb el servei d'urologia de l'hospital dels pacients. Així només es derivaran a l'especialista casos molt concrets. A més, el metge de família podrà realitzar consultes virtuals amb el metge especialista que estarà en permanent contacte amb l'àrea bàsica de salut. Un altre projecte amb el qual s'està treballant és l'hospitalització a domicili, que es preveu que s'enceti el primer trimestre del 2014. Per tant, es realitzarà un seguiment a domicili a través d'un grup de coordinació entre membres de l'hospital i del CAP que seguiran els casos de malalts crònics, per exemple, casa per casa. Finalment, destacar el projecte de pacients crònics complexos, com és la insuficiència cardíaca, que consistirà en que el metge i infermera del CAP faran un seguiment personalitzat a través de les visites al CAP i també per via telefònica de l'evolució del pacient, un projecte pilot que també realitza a Tortosa, al Temple i a Amposta.
Gràcies, Olga. Anem ara cap a Santa Bàrbara per parlar de qüestions mediambientals i d'aquesta prospecció entre la sud de Xerta i Amposta per analitzar possibles afectacions del caragol Mansana al riu. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha anunciat que invertix 110.000 euros en accions d'estudi i seguiment de la plaga com a espècie invasora de la conca de l'Ebre. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Malgrat que el caragol Mansana encara no s'ha detectat al curs fluvial, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre col·laborarà en la lluita contra la plaga impulsant mesures preventives per evitar la seva proliferació, analitzant possibles afectacions, detectant vies de dispersió d'entrada, principalment els canals de regadiu. El gruix de les actuacions es faran abans d'acabar aquest any i el projecte més important serà una prospecció de caragol Mansana en el curs baix de l'Ebre, entre la sud de Xerta i l'inici del Delta Amposta. Amb aquesta acció, a més, la Confederació podrà constatar la presència o absència en els trams d'estudi d'altres moluscos exòtics invasors, principalment el musclo zebrat i la cloïsa asiàtica. La prospecció permetrà determinar l'àrea de distribució del cargol en l'àmbit fluvial, caracteritzar els hàbits infectats o potencials, fer una primera estimació de possibles impactes tant ecològics com econòmics i posteriorment formular propostes de mesures de gestió de control i erradicació del caragol, així com propostes divulgatives, educatives i de sensibilització. Els treballs que s'executaran a través de l'empresa Paleoimas consisteixen en estudis de les àrees de treball i prospeccions tant als marges del riu com subaquàtiques que es faran durant el mes de desembre. Prèviament a les prospeccions en tot el tram baix de l'Ebre, es farà una primera aproximació durant els mostrejos i seguidament de macròfits que la Confederació desenvolupa abans i després del desembassament controlat anual des de l'embassament de Flix per al control de la proliferació de vegetació aquàtica. Recordem que el proper desembassament està previst la setmana vinent.
Gràcies, Tere. No deixem de tractar qüestions de caràcter mediambiental i per fer-ho parlem de la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia. I ho fem perquè aquest moviment d'oposició al projecte Castor han organitzat per al proper dijous, dia 21 de novembre, un viatge a Barcelona per assistir a la sessió del Parlament català amb motiu de la presentació d'una moció del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, moció on es demanarà, entre d'altres, l'aturada definitiva i permanent del projecte Castor, el seu desmantellament i la depuració de responsabilitats. Totes aquelles persones que estiguen interessades en assistir en aquesta sessió i acompanyar la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia es poden posar en contacte amb la plataforma adreçant-se al correu electrònic plataformapelsenia@gmail.com o directament amb qualsevol dels membres de l'associació. Prèviament, s'hauran de facilitar les dades personals i el número del DNI de les persones que vulguin assistir en aquesta sessió parlamentària. Es recomana per a tots aquells que s'hi apunten d'anar vestits amb la samarreta verda identificativa del moviment. El preu del viatge s'abonarà individualment, es viatjarà en autobús. La previsió és que cap a les 4 de la tarda es de debatigui aquesta moció, que molt probablement serà retransmesa també a través de la televisió de Catalunya, en aquest cas al canal Parlament.
Volem acabar l'any amb una bona notícia, omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per aconseguir-ho necessitem 15.000 voluntaris. T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'informatiu Emute. I parlem ara de qüestions relacionades amb la citricultura i més concretament de l'empresa Agrofruit, que ha traçat el pla de viabilitat per reflotar l'empresa en un termini de 10 anys. L'exportadora de cítrics presentarà l'expedient del concurs de creditors el 22 de novembre al Jutjat Mercantil de Tarragona. I així ens ho explica en aquesta segona crònica, novament des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, Domènec, després d'analitzar l'estat real dels comptes, el deute ordinari de l'empresa s'ha fixat en els 25 milions d'euros, uns 10 milions més dels que oficialment marcava la comptabilitat de la companyia fins al passat mes de setembre, quan es va anunciar el preconcurs i es va encarregar una auditoria econòmica. Segons explicava al diari de Tarragona l'advocat d'Agrofruit, Xavier Faura, en el procés concursal l'empresa farà una proposta anticipada de conveni en què no tots els creditors seran iguals. Així, no es plantejarà cap quitança als pagesos proveïdors de fruita, ja que són fonamentals per l'activitat de l'empresa. Amb tot, sí que es retardaran els pagaments pendents en un màxim de 5 anys. Pel que fa a la banca, la que suporta la majoria del deute acumulat de l'empresa, es plantejarà un augment de les garanties a favor seu per pagar els crèdits pendents en més anys, segons detalla Faura. L'objectiu, segons el representant legal de l'empresa, és fer la volta a les finances d'Agrofruit en un termini d'uns 10 anys. Els ajustos que s'han de fer són bàsicament financers, no de plantilla, afegia. Mentrestant, va endavant amb normalitat l'actual campanya citrícola, en què l'objectiu és poder comercialitzar uns 50.000 quilos de cítrics. Per crear confiança entre els pagesos i que portin la seva fruita al magatzem, s'ha posat en marxa un sistema de pagament parcial avançat de les collites un cop són declarades. El grup Citrícola està format per Agrofruit Export S.A. i Ebrefruit S.A.T. a partir d'aquesta societat agrària de transformació, que sí que disposa de liquiditat, s'aporta als pagesos aquests avançaments de la liquidació final prevista. De moment, els responsables d'Agrofruit consideren que la resposta dels productors està sent bona. Hem superat les expectatives que teníem, comentava Faura.
Gràcies, Tere. Anem ara cap a Amposta. El col·lectiu La Grava ha iniciat una sèrie de vermuts populars amb la intenció de tractar temes de ciutat, de comarca i de territori. Ahir diumenge es celebrava el primer d'aquests vermuts a la plaça del Mercat, una sessió que tractava sobre el model de les festes majors de la ciutat. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Ahir es va celebrar a Amposta la primera de les jornades de participació ciutadana organitzada per col·lectiu La Garba, un cicle de vermuts que es marquen com a objectiu recuperar el carrer no només com a lloc de pas, sinó com a espai de reflexió i diàleg. Com dèiem ahir diumenge, dia 17, a la plaça del Mercat es va posar a debat quin model de festes d'agost es vol, amb la participació de diferents representants de l'Ajuntament, d'associacions juvenils i d'altres associacions de la ciutat. La regidora de Festes i Cultura, Maria del Mar Panisello, assegurava que aquesta ha estat una iniciativa força positiva.
I per a mi va ser una iniciativa molt positiva, així us vaig transmetre als que ho van organitzar. Va ser una estona on la gent podia fer preguntes als dos que estàvem allà a la taula, preguntes sobre les festes, de com volien les festes, de com realment ells les vivien. Penso que va haver bastanta aportació, tot i que la gent potser per ser la primera vegada pues, no va haure molt de col·loqui en quant al públic, però sí que és cert que es van dir moltes coses que van donar pues, una part positiva de cada aquestes festes i que, com allí vaig dir, bueno, que la ciutadania pot estar, és a dir, l'Ajuntament està obert a que la ciutadania pugui aportar tot allò que ells vulguin per a millorar les festes de la nostra ciutat.
Aquesta primera activitat fou organitzada, com dèiem, pel col·lectiu La Garba, que ja a Festes Majors d'Amposta va organitzar unes festes alternatives anomenades Surt al Castell.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Hola, sóc Josep Roig i cada dilluns a les 8 del vespre i des d'aquesta emissora et presento Catalònia. Catalònia pretén ser un homenatge als nostres músics, a les nostres costums, al nostre territori, al nostre patrimoni cultural e identitari. Catalònia, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, perquè és lo nostre.
L'actualitat diària a l'informatiu Emuter.
Parlem ara del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha celebrat la sessió plenària ordinària, corresponent al mes de novembre, una sessió caracteritzada per l'aprovació de diferents punts centralitzats en millorar el servei que l'administració realitza i impulsar accions que permetin donar valor afegit als ciutadans de la comarca. En aquest sentit, l'ENS Comarcal del Baix Ebre ha aprovat per unanimitat el conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Agència d'Habitatge per formalitzar la seva inscripció al programa Ofideute. D'aquesta manera, a partir d'ara, el Consell Comarcal del Baix Ebre prestarà el servei d'informació, recollida de dades, assistència i assessorament a tots aquells ciutadans amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal. Per al president del Consell, Lluís Soler, l'aprovació d'aquest conveni permetrà donar un servei de major proximitat a totes aquelles persones i famílies de la comarca que a dia d'avui disposen de problemes hipotecaris. D'altra banda, i una vegada presentat al Consell d'Alcaldes del Baix Ebre, el plenari comarcal ha aprovat per unanimitat un reglament d'assistència local que ha de permetre regular la mancomunació de serveis públics, les compres agredades i l'assistència tècnica local. Per a Soler, aquest reglament és un pas endavant amb la vocació supramunicipal dels Consells Comarcals i un pas endavant per complir l'essència del que ha de ser la nova normativa que s'està tramitant de règim local. Alhora, Lluís Soler subratllava també que el reglament ha de beneficiar els diferents ajuntaments de la comarca del Baix Ebre, atès que es vol copsar les inquietuds dels representants municipals per a intentar oxigenar les finances municipals i coordinar de forma més adequada els diferents serveis públics per a donar una major qualitat de servei al ciutadà i al mateix temps reduir costos per incrementar-ne l'eficiència. L'ens comarcal també ha aprovat, també per unanimitat, un conveni amb la Casa d'Acollida de Càritas per tal de formalitzar el compromís social que el Consell del Baix Ebre té amb la ciutadania de la comarca i amb les persones amb menys en recursos. En aquest sentit, i tal i com ha destacat el president Lluís Soler, és el Consell Comarcal del Baix Ebre realitzarà una aportació mínima de 600 euros anuals a la Casa d'Acollida i a més es pagarà una part de l'estança d'aquelles persones derivades a través dels serveis socials de l'ens comarcal. Abans, el Consell Comarcal del Baix Ebre aportava anualment una quota fixa de 600 euros a la Casa d'Acollida de Càritas i amb l'aprovació d'aquest conveni es podrà ampliar aquesta quantitat mínima en funció de les disponibilitats pressupostàries durant el mes de desembre de cada exercici. Un fet que per al president comarcal mostra clarament que l'ens del Baix Ebre realitza amb especial cura una aposta per les polítiques socials.
Novell, cítrics, comerç, gastronomia, la conjunció perfecta per gaudir d'una bona fira. 17a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç. Dies 22, 23 i 24 de novembre a Santa Bàrbara. Te la perdràs?
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat avui dilluns repassem la jornada futbolística dels equips del territori, parlem d'esports, parlem de futbol i comencem per la tercera divisió catalana, on tenim dos equips de les nostres comarques, dos equips que en aquesta jornada aconseguien els següents resultats. La Rapitenca es desplaçava al camp de la Santboiana i sumava un puntet gràcies a l'empat 1-1, mentre que l'Ascó, en este cas un dels equips de la part alta de la classificació, aconseguia una victòria de prestigi en el seu desplaçament al camp del Figueres. 1-2 va acabar aquest partit, 3 puntets pels de la Ribera, que són segons a la classificació amb 30 punts, és líder l'Europa, que en suma 31, mentre que la Rapitenca continua a la zona mitja-baixa de la classificació, amb 15 punts, és 16a. Pel que fa a la primera catalana, també dos equips de les nostres comarques i també sort diversa per a tots en dos. L'Amposta no aconseguia de marcar cap gol en el partit disputat al seu estadi davant del Torreforta. 0-0 va ser el resultat d'este partit corresponent a l'onzena jornada de la primera catalana. Per la seva banda, el Jesús i Maria tampoc no aconseguia sumar res de positiu del seu desplaçament al camp de l'Almacelles, on va caure derrotat 1-0. A la classificació, l'Amposta és 13è amb 12 punts, mentre que el Jesús i Maria és el cué de la classificació, suma 7 punts. El líder, el Martinenc, en té 26. A la segona catalana, també 11a jornada en el grup 6è, i els resultats, la Cava 0, Remolins Vítem 3, Cambrils 0, Redis 2, Alcanar 3, Perelló 0, Catalònia 1, Valls 2, Vilaseca 3, La Selva 1, Tortosa 4, La Canonja 1 i Gandesa 3, El Morell 0. Dos partits consten com a aplaçats en aquest grup. El Calafell en roda a causa d'una apagada provocada per les fortes pluges. Tampoc l'Ampolla i el Roqueteng es van poder enfrontar, en este cas a causa també de la pluja que va deixar el camp impracticable. A la classificació, el Redis és líder destacat amb 31 punts, seguit del Tortosa i Gandesa, tots dos amb 22. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, els resultats van ser Olímpic Mora d'Ebre 3, Batea 2, L'Ametlla 2, Vilalba 3 i l'Ulldecona 4, Aldeana 0. La resta de partits del grup van ser aplaçats, suposadament, evidentment, a causa de la mala meteorologia del cap de setmana. Partits suspesos com el Mora la Nova, la Sénia, Camarles Flix, Horta Santa Bàrbara, Sant Jaume Alcanar B, Remolins Vítem B, Corbera i Pinell del Tebre. Després d'aquesta jornada, en què només es van poder jugar 3 partits del grup, és líder l'Ulldecona amb 22 punts, els mateixos que també suma el Camarles. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, que és on militen els equips de les nostres comarques, i també només 2 partits disputats, el Godall 5, Ebre Escola 0 i Escó B 1, Jesús Catalònia B 1. La resta de partits, Campredó, Sant Jaume B, Roqueteng B, Bot, Benissanet La Galera, Xerta Tivenys, Montells Ginestà i Arnes Jesús i Maria B van ser aplaçats. A la classificació és líder el Godall amb 27 punts, seguit del Campredó i Tivenys, tots dos amb 20.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Un dia més aquest dilluns, pronòstic de pluges, alguna tempesta a la zona litoral i encara risc d'aiguats. Continuen activats aquests avisos de vent, sobretot a partir de la tarda del vespre, de tramuntana i mestral, o fins i tot també de gregal cap a la Costa Brava, fins a l'àrea del Maresme i la Selva. Poden superar els 90 km per hora. I també a partir de la nit s'hi afegeix la zona del Pirineu, al nord de l'Empordà, i també aquesta tramuntana que puntualment pot superar els 120 km per hora. També aquest avís de mala mar, amb forta maró i maregassa, onades de més de 2,5 metres, sobretot Costa Nord, la Costa Brava Central i Costa Nord. I per últim, aquest avís d'acumulació de pluja de 50 a 100 litres poden caure al llarg del dia d'avui en llocs puntuals, potser no pas de forma general com ho ha fet aquest cap de setmana, però seria sobretot cap a l'àrea de Barcelona i Girona. La pluja al llarg d'aquesta tarda s'ha de concentrar cap a l'est de Catalunya, litoral, prelitoral, cap a Ponent va de baixa, i en canvi, a mesura que avanci el vespre la nit, s'ha d'accentuar aquesta pluja cap al nord de Girona, l'Empordà, l'Albera, també cap al nord del Pirineu, amb una cota de neu que si de dia estarà cap als 2.000 metres, de cara al vespre la nit pot baixar cap als 1.800 metres i a la Vall d'Aran fins i tot 1.600 metres. Una nevada que aquesta tarda-nit, sobretot ja a última hora, quan sigui fosc, pot ser notablement abundant, altre cop acumular més de 40 centímetres per damunt d'aquests 1.800-2.000 metres. Durant les últimes hores, recordem que en el dia d'avui, aquest dilluns, pel que portem de dia, han caigut més de 40-60 litres per metre quadrat en punts del Vallès Occidental, Vallès Oriental, la zona del Maresme, també punts del nord de l'Empordà. Però, sumant tot l'episodi, a Falset s'aproximen els 250 litres per metre quadrat, a Pratdip superen per poc els 200 litres, o, per exemple, Collbató i a Vacarissa superen els 120 litres per metre quadrat. Una pluja, no cal dir-ho, molt abundant, però amb tendència a remetre demà. Demà, en principi, pot caure algun ruixat al nord, nord-est de Catalunya. Creiem que la matinada encara en punts del centre i del sud, però el vent de mestral s'emportarà la pluja, s'han d'obrir clarianes a punts de Ponent i del sud, i sembla que demà la situació es tranquil·litza una mica a l'hora que baixa la temperatura. Dimecres fins i tot pot fer un bon sol a gran part de Catalunya, però quedarien nevades al nord del Pirineu, baixant de cota cap als 1.000-1.200 metres.
Amb la previsió del temps, com cada dia, hem arribat a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El control i la veu d'aquests continguts ha estat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal per informar-vos. Nosaltres tornarem demà, dimarts, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.